els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Marta Jarque, bon dia de nou.
Bon dia de nou. Aquí segueixo, Mercè.
Sembla molt bé.
T'has posat al dia amb les notícies? No, perquè m'has dit de què parlaríem ara i dic, em quedo perquè és un tema que m'interessa.
No, i de fet així també fem teràpia de grup, mai millor dit. Comencem nosaltres nova hora aquí al matí a Ràdio Estel. De fet, la darrera hora del programa ho fem posant el focus, com cada 15 dies, a la psicologia. Després de la màgia del Nadal i molt especialment doncs, la màgia del Nit de Reis, posem el punt final a aquestes festes. Vaja, són festes, la veritat, Marta, jo no sé com les vius tu, però estic convençuda que estan farcides, no?, d'emocions, de retrobaments, si és que la Covid ens ha deixat.
Aquest any no tantes, potser.
No tantes, i de sorpreses. I ho són especialment pels més petits, no?
Sí, els petits de la casa són els que esperen amb més il·lusió el cagatió, el Pare Noel o l'arribada dels Reis d'Orient. I com a adults ens emocionem i en gaudim a través dels seus ulls, perquè amb els anys sembla que perdem les ganes de divertir-nos, aquella innocència, la intensitat de quan ets infant. I d'això, precisament, és del que volem parlar avui. Com recuperem, Mercè, l'infant que tots portem a dins?
Com podem recuperar-lo? Doncs per això ja ens acompanya a l'estudi bé, per telèfon, al coach i amic ja del programa, el Carlos Ramon. Carlos, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Com ha anat, Mercè? Com ha anat? Marta, com esteu?
Molt bé, molt contentes.
Sí.
Home, sí. Com s'està portant aquest 2022, Carlos?
Doncs mira, de moment molt bé. Molt bé, no sé, jo el començo bé. El començo amb ganes, no? He definit uns propòsits i amb l'esperança de que es pugui assolir al llarg de l'any.
I t'han portat moltes coses als Reis o no?
Sí, bueno, moltes no, però sí les que volia, eh? Estic content.
Clar, Carlos, perquè avui que volíem una mica amb la Marta, no?, preparant la teràpia de grup, hem pensat, doncs que ja que venim d'aquestes festes, com és la vida a través dels ulls dels infants? Perquè sí que és veritat que, i sobretot, per exemple, en la cabalgata, no?, que veiem aquelles mirades, no?, aquells ulls d'il·lusió, d'innocència, de màgia, no, Carlos? Però com es viu la vida? Com es veu la vida a través dels ulls d'un infant?
Doncs mira, com tu estàs dient, pensa que els infants que encara no han desenvolupat el raonament, això es dona al voltant dels 8-9 anys, i és incipient, doncs veuen la vida d'una forma bastant màgica, molt concentrada en el present, i sobretot que no veuen límits en les seves aspiracions. I jo me'n recordo, vaig conèixer un nen, el fill d'un client, que és invident, no?, i li vas dir, Pedrito, es diu Pedrito el nen, I què vols ser quan siguis gran, no? I em va dir, jo vull ser bombé, no? I ell va detectar certa interrupció, no?, en la meva respiració i em va dir, ei, Carlos, que és que quan jo sigui major, esto de no ver, ja m'implantaran uns xips, no sé què. D'aquesta manera, ho veuen màgicament i sobretot molt centrats en el present.
Aquesta és l'actitud. Comentaves, Carlos, el tema del raonament, no? Aprendre més coses, per tant, ens fa més infeliços?
A veure, va haver-hi tota una corrent, no?, com Schopenhauer, no?, que deia que el coneixement produïa dolor, però jo crec que aprendre més coses ens fa feliços, perquè ens aporta experiència i ens aporta coneixement. I crec que estem a la vida per experimentar i aprendre d'aquesta experiència. Per tant, jo, en contra d'aquests existencialistes, no?, crec que tenir experiències, tenir relacions i aprendre d'elles o tenir coneixement adquirit a través de les experiències dels altres, sens dubte, ha de ser enriquidor, no?
Carlos, i una pregunta que també ens fem molt és si les persones que no han tingut una infància feliç poden arribar a ser feliços com a adults?
Mira, tots, jo penso que tots, els especialistes indiquen que tots, després de la infància, haurem registrat una de quatre possibles ferides. Una és el rebuig, no? Si jo he estat un nen que pel que sigui ha tingut aquestes experiències, no? Al col·legi, per la meva experiència física, pel que sigui. L'altre és l'abandonament, no? Imagina't que jo sóc un nen que té un pare que viatja molt o una mare que no em pot dedicar tot el temps que voldria, no? Puc deixar registrada aquesta ferida. L'altra és la humiliació. Fonamentalment són aquestes tres, perquè la quarta és una derivada d'una d'aquestes. Penso que, malgrat que tu tinguis aquesta impressió, no? Aquesta impronta, no? El que has de fer és resignificar-la, no? Treure l'aprenentatge que implicava i, per descomptat, que una infància que ha tingut problemes pot ser tractada, i amb la resignificació, amb el perdó a les persones que t'han causat aquest mal o aquella ferida, i amb la resignificació ens trobem davant amb l'oportunitat de ser nosaltres sense aquesta ferida que en realitat pertany a aquest nen interior de forma traumàtica.
Sí, és, per tant, el que comentaves abans, de la importància del coneixement, no? També de conèixer-se potser a un mateix per poder potser guarir aquestes ferides viscudes durant la infància, no?
Clar, i el problema, Carlos, també és que si no som conscients, perquè, no sé, però jo conec bastanta gent que potser ells no han passat una bona infància i tampoc es fan el càrrec, és a dir, no ho volen assumir, no? Que tenen aquestes ferides obertes,
sí,
no, Carlos?
Sí. Però si, per exemple, clar, és que jo puc tenir una ferida, per exemple, que no impliqui per mi tenir una vida normal, no? I potser que m'impliqui certa retranca, certa introversió, certa falta d'autoestima, però si la persona arriba a un punt de desequilibri, sens dubte que necessitarà l'ajuda, I l'ajuda em pot venir a partir d'un amic de qui sigui o d'un professional, i segurament li faran lligar, no?, aquestes experiències que ha tingut de petit amb com es pren la realitat ara, Però una cosa és el meu nen interior, del que estem parlant avui, i una altra cosa sóc jo, adult, capaç d'agafar aquest nen i dir, escolta, que ja tinc l'edat que tinc, que estic aquí per ajudar-te, has d'interpretar bé això, no és que mama no t'estimés, és que el que passava... Vull dir, a través del coneixement també, de llegir, jo puc reinterpretar aquesta circumstància d'una altra manera i ser resilient i adonar-me que allò, doncs, també em va fer desenvolupar unes eines, unes habilitats que jo avui tinc, no?
Uh-huh. En qualsevol cas, hagis tingut una infància feliç o no l'hagis tingut, sí que és cert que en etapa adulta tenim més responsabilitats i això implica, doncs, més preocupacions. Ens preocupem en excés de les coses, i és aquest el gran problema que tenim com a adults, doncs, per treure aquest nen, aquest infant que tenim dins?
Sí, absolutament sí, perquè nosaltres tenim un cervell dissenyat per sobreviure, no per viure. I, clar, viu molt pendent de les amenaces, i això situa la ment en el futur, o també de les experiències que ens han fet mal, que ens situa la ment en el passat. Clar, si el meu cervell està ubicat en el futur o en el passat, òbviament que despisto el present, no agafo consciència, no?, de quina és la meva funció aquí i ara, no?, o avui o aquest any. Uh-huh. I puc desconnectar, evidentment, del meu bon fer, com a pare, com a treballador, com el que sigui.
Clar, arriba el dia en què alguns doncs tenen fills. Com podem facilitar això, no? Precisament que els nostres fills tinguin una infància feliç, que després també els portarà molts beneficis, no?, en etapa adulta?
Mm-hmm. Doncs sobretot elevant aquesta consciència, no?, de la meva responsabilitat parental, no paternal. Parental, no? Entendre que jo sóc el responsable de que una persona d'adulta, no?, pugui arribar a assolir els seus objectius, que és el que tots volem, no? Penso que és molt important educar els nens amb límits. Amb límits. Un problema que jo veig en la societat actual és que els nens no tenen límits, i això els estressa. I això doncs dona lloc a que es pugui invertir el paper, no?, de dominància. Uh-huh. També és molt important, jo trobo, que hem de dedicar temps conscient a l'educació dels nens, passant temps lliure amb ells, posant-los en contacte amb la natura, amb el cicle de la vida, amb els animals, amb el que és la vida, perquè malauradament són molt els pares que deixen el seu fill amb una tablet, no? O amb un telèfon. I sobretot transmetre valors, no? Valors.
Avui estem parlant amb el coach Carlos Ramón, justament doncs, per recuperar aquell infant, no?, que portem dins. Però, Carlos, hi ha molta gent també que potser ens tillen, jo ja m'hi poso en el sac, que a vegades... Tu també em coneixes, Carlos, que a vegades que tirem una mica d'infantils, no?, en alguna ocasió, no? Dius, aquesta persona és infantil, no? Això és dolent o és bo?
Això és boníssim. Mira, per què hem dit abans a l'inici, no?, que el nen està en un estat pur, no? Viu en un present i no veu obstacles, veu futur, veu possibilitats. Llavors, tot el que sigui recuperar aquest nen i jugar i tirar-te a terra i columpiar-te i riure i no sé què, doncs evidentment que serà bo per la teva ànima, perquè es tracta d'això, de que el teu nen sempre estigui fabricant il·lusions i coses i estigui molt, molt actiu. No l'hem de reprimir. És que el sistema reprimeix el nen, no? Perquè, mira, el fiquem a l'escola, ja no es pot cridar, no es pot jugar, m'ajunten, em classifiquen, no sé què. I sense adonar-nos, tot el sistema ens priva de ser. I al contrari, l'ànima sap el que tenim a dins i si ens ve de gust tirar-nos per una muntanya, ens tirem. Ojo, sin hacer daño a nada ni a nadie, ¿sabes? Però sí.
És a dir, que si ens deixéssim córrer, si no tinguéssim, no estéssim lligades per aquestes responsabilitats, ens passaríem el dia jugant, també com adults.
I tant. I jo crec que ho hem d'incorporar, que el joc és necessari i en la manera que sigui, Bé a través d'un joc de taula o del que sigui. Tenim molts jocs dins de la nostra cultura, no? I hem de jugar i hem de riure i hem de deixar sortir de tant en quant aquest nen, que de cop i volta, doncs, escolta, es vol anar amb els seus amics. O de cop i volta es vol menjar un gelat. L'hem d'alimentar, perquè és el fabricador dels nostres somnis.
I escolta, Carlos, jo ara també me'n vaig una mica de tema, però trobo interessant ara la Marta em mirarà i em dirà, i ara la Marta que pregunta. No, però és que, clar, també em venia al cap la síndrome del Peter Pan, no? Que moltes vegades també ho hem escoltat molt, això, no? De moltes persones que viuen sent nens sempre, no? I això quines conseqüències té? Perquè això també moltes vegades s'ha tret com algú despectiu, no? O que, com ho veus tu, Carlos?
Home, amb la mesura que una cosa ja és un síndrome, no? Que dius, ostres, és que és una persona que no assoleix responsabilitats, és una persona que abandona doncs, les seves obligacions, perquè és una persona eminentment lúdica, doncs aquí caldria una rectificació a la inversa, Però si estem portant una vida normal, si som bons, si respectem els nostres, cuidem els nostres, som honrats, treballem, etc, i el fin de semana me quiero volver loco, adelante. O la senyora que un dia diu, mira, me'n vaig amb una amiga a un baile, adelante. Tot el que sigui connectar amb una etapa, anem a dir, controladament esbojarrada, endavant. Si ja passem a un síndrome, doncs clar, llavors ja no?
Clar, clar, no, en prenem nota. Clar, diguéssim que un dia també, no?, de la mateixa manera que vam ser infants, doncs un dia ens fem grans, ens jubilem, no? I torna a arribar d'alguna manera, recuperem temps per gaudir de la vida, no?, de despreocupar-nos una altra vegada, de tornar a ser infants, però en edat adulta, no? I a vegades el cos tampoc acompanya. La jubilació, deixar de treballar, és una oportunitat també per recuperar aquesta infància que hem perdut durant tants anys?
Evidentment. De fet, hi ha una doble resposta davant de la jubilació. Persones que l'aborden amb un estrès adaptatiu i que no defineixen un objectiu, no? I òbviament que ho passaran malament i notaran un buit i una pèrdua de sentit, cauran en nostàlgia, no? En posar la ment en el passat i, per tant, pèrdua de present. I de la mateixa manera veiem doncs, persones que es jubilen i de cop i volta doncs, connecten amb una afició o troben un club per jugar a cartes, a dominó, per fer ceràmica, per fer pintura. Totes aquelles persones que recuperen aquell nen i l'alimenten amb tot allò que no han pogut fer, són felices. Vull dir, és que quan estem fent el que volem, sense fer mal a res ni a ningú, estem feliços. Quan estem assolint un objectiu, estem feliços. Llavors, clar, si jo em vull proposar aprendre a tocar la guitarra, encara que tingui 65 anys o 70 o 80, si les meves mans m'ho permeten, estaré assolint un objectiu i estaré feliç.
Mira, Carlos, de fet, la Marta avui ens explicava a l'inici del programa el veterà, no? De quants anys? 95 anys?
Sí, 96, sí. Em sembla que tenia, que s'ha graduat de batxillerat, un antic, vaja, un heroi de guerra nord-americà, que bé, després, doncs, de, crec que eren 76 anys, ha aconseguit treure's el títol de secundària. Per tant, sí, un d'aquests objectius, no?, tasques pendents que tenia, complida, i per tant segur que ha estat molt, molt content.
Moltíssim, perquè en el seu cas l'objectiu doncs, presentava més dificultats, no? Que si ho fas quan et toca. Mira, el nen interior ha de fabricar somnis i l'adult ha d'agafar-los amb la responsabilitat i executar-los. Penso que ens manté vius fabricar somnis i anar a buscar-los, costi el que costi, i mantenir la fe, perquè sempre s'arriba, sempre s'arriba tot, de veritat.
Carlos, digues.
No, que es tracta de començar. En el camí està tot, sempre.
Carlos, mira, per ja anar acabant aquesta teràpia de grup, et sembla tu,
sí,
clar, recapitulem una mica, per tota aquella gent que ens estigui escoltant i digui, ostres, que a mi em costa molt connectar amb el nen que porto dins. Què els hi diries? Uh-huh. Quin consell els hi donaries?
Doncs que s'entrenin en escoltar-se en les coses petites. M'agradaria veure aquesta pel·lícula. Em menjaria un tros de torró. M'agradaria anar a la pelo i tallar-me el cabell. M'agradaria comprar-me alguna cosa de color rosa. ¿Vale? O sigui, que s'escoltin, perquè estem pendents de tantes demandes del que hem perdut l'hàbit d'escoltar-nos, i que tot allò que sigui possible de ser satisfet, que ho facin, que lluitin contra les seves objeccions internes. No? Imagina't, em compraria una blusa de color rosa.
Pues vinga.
Però no, perquè llavors, si pel que sigui, puja el llum, no sé què, bueno, que si troben que és una objecció, que la vencin. M'agradaria trucar a la meva amiga, primer detectar la necessitat i després fer-ho.
Aquestes petites satisfaccions diàries, no?, també que donen sentit a les coses. Sí, sí, tot per evitar també, ja, Carlos, per anar acabant, quan mirem enrere, no?, quan ens fem grans, i adonar-nos, doncs, el que molts ens fa molta por, no?, que no hem sabut donar el valor que calia a les coses. Encara hi som a temps, no?
Sempre estem a temps, per aquesta causa, perquè la felicitat està lligada molt a la consecució dels objectius. Per tant, si jo als 80 anys, imagina't, em plantejo un objectiu, el que sigui, jugar a la petanca, em puc tornar a trobar feliç.
Doncs ja ho sabem, Mercè.
Carlos Ramon, moltíssimes gràcies.
A
gràcies
vosaltres,
per haver estat amb nosaltres.
Que m'encanta.
Ganes de veure't, també, físicament. Carlos, cuida't,
sí,
molt.
Un plaer,
Carlos. Vale.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.